i me n'anem cap a l'Índia. Me n'anem cap a l'Índia perquè la situació és realment preocupant. La situació ara mateix, el país més poblat del món, amb 1.300 milions de persones, està del tot descontrolada. Ara parlarem amb una persona que hi treballa, que hi viu des de fa 4 anys, en aquest cas és Naina Baidaura, cooperant de la Fundació Vicent Ferrer, que du 4 anys treballant a Anantapur, al sud de l'estat d'Andhra Pradesh, al sud del país, i parlarem amb ella de la situació. Estem parlant la setmana passada de 3.500 morts diaris, que dius, en un país com l'Índia, amb 1.300 milions d'habitants, això no és tant. En qualsevol cas, hem de contrastar-ho, hem de comparar-ho doncs amb la situació que tenien doncs aquest hivern, amb el canvi d'any, quan l'Índia treia pit a cimeres internacionals dient que aquí el virus el teníem controlat i que em sap greu tot el que esteu passant als altres països amb la segona onada. Doncs la segona onada a l'Índia ha sigut la pitjor segurament que ha patit qualsevol país, i segurament les dades oficials no són les que diu el govern, perquè que hagi caminat una mica per l'Índia o hi hagi passat un temps, doncs veurà que és difícil, diríem, comptabilitzar i fiscalitzar tot el que passa en aquest país. Molt bon dia, Aina.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns
aquest
matí.
Gràcies a vosaltres.
Tu estàs a la Fundació Vicent Ferrer, amb qui Ràdio Dia doncs, ha parlat en moltes ocasions. Fent què, exactament?
Jo estic al Departament de Comunicació, sobretot el que ens dediquem és a explicar el projecte de la Fundació, explicar històries, explicar el testimoni dels verdaders protagonistes del canvi que està promovent la Fundació aquí a Anantapur.
Entenc
que... És a dir, una mica la meva feina.
Entenc que des de que s'inicia la pandèmia, vosaltres, coneixent el funcionament de l'Índia com a país, un país doncs molt caòtic, amb una administració sovint tan omnipresent com desapareguda, amb una xarxa sanitària pública pràcticament també inexistent, suposo que us vau posar les mans al cap, dius, up, això pot ser un desastre aquí a l'Índia. Però al principi pareix que, segons dades oficials, tot va més o menys bé, no? Que no hi ha tanta afectació com es podia esperar, no? En un principi?
Bueno, ara mateix ens situem a...
Fa un any.
5.000 casos.
Sí,
fa un any.
Sí, l'any 2020 no va ser tan greu.
No, hi havia molts casos, per descomptat, també a l'Índia, sempre que parlem de números absoluts, ens tenen unes xifres molt grans, però eren casos més lleus. Hi havia molts casos asimptomàtics, molts casos lleus que amb un aïllament a casa o als centres de quarantena que es van habilitar n'hi havia suficient, no? Per tant, a número era molt, però una cosa gestionable. No hi havia aquesta necessitat d'oxigen, que és la que ens trobem ara, no? Amb aquest número de casos enorme, amb casos molt més greus, i que per tant requereixen aquest oxigen que és tan escàs ara mateix al país. I aquesta seria la gran diferència, no? A casos més greus, amb una infraestructura sanitària que és molts cops deficient, i sobretot quan ens posem també, per una banda, les ciutats amb la densitat de població que tenen, i quan anem a la zona rural amb la falta d'infraestructura que tenen.
Sí, després te preguntaré sobre l'oxigen. Però anem a pams, quan comença aquesta segona onada a l'Índia?
Aquesta segona onada o tsunami, perquè el ritme que està creixent sembla més aviat un tsunami, va començar mitjans d'abril, al febrer... març ens situàvem en un context pràcticament de normalitat a la Índia, havia reobert tot, s'havia reprès tot el moviment, totes les activitats,
es va celebrar doncs eleccions electorals, el Kumbh Mela,
sí,
no?
Havíem,
que és el principal
sí,
festival.
Sí, havíem tornat a la prepandèmia, no? I en aquest sentit era com, bueno, ja ho hem passat, ja està, ha sigut molt dur, però n'hem sortit d'aquesta.
No, però és que es van celebrar festivals com el Kumbh Mela, que qui no sàpiga, el principal festival religiós del món, en riuten doncs de les peregrinacions a la Meca, ja estem parlant de desenes de milions de persones els mateixos dies en un lloc, no? I tot això es va permetre, no?
Tot això es va permetre, i aquesta sensació generalitzada de, bueno, ja està. Índia som diferents, no? Índia tenim aquesta
comunitat
de rebanyo, Sí, increïble l'Índia, Índia és diferent, bé, ja està, ha passat.
Sí.
Res més lluny de la realitat, com estem veient ara, no? Aquests events multitudinaris el que han sigut és un grans spreaders, no? Grans events contagiadors, perquè estem parlant, com bé deies, de milions de persones juntes, concentrades, seguint sense cap mena de mascareta, ni distanciament social, ni cap de les recomanacions que tant se'ns han repetit.
Perquè una de les, diríem, decisions que ha de prendre el govern de Narendra Modi és anar explicant a la població índia i al món, doncs, que ells segurament havien assolit la immunitat de ramat, i fins i tot van intentar buscar estudis científics que ho corroboressin, en fi, treien pit, i de cop i volta la situació es desborda, la gent marxa dels llocs on treballen cap als seus pobles perquè no volen quedar tancats, com en el primer confinament aquell que es van avisar 4 hores d'antelació, i el virus comença a escampar. Quina és la situació? No sé, a Anantapur, que com tu dius no té la densitat de població que té les grans ciutats com Delhi, com Bombay, com Calcuta, com Madras, altres imatges que veieu de ciutats com Delhi, Calcuta, Bombay, són esfereïdores, no?
Sí, és que són imatges que passen, se't trenca l'ànima, no?, de veure el patiment humà que estem evidenciant tots i totes, de Delhi, Bangalore mateix...
Bangalore a prop, d'Anantapur.
Bombay, Bangalore molt a prop, Bangalore mateix, la situació és de confinament total. Uh-huh. Ja surten informes de notícies d'hospitals que s'han quedat sense oxigen, provocant la mort de 24 pacients, 25 pacients en un hospital, 10 més en un altre. Totes això són informacions que ens arriben de Bangalore, una ciutat que es troba a 3 hores i mitja amb cotxe d'on estem a Anantapur, sí. I a Anantapur mateix el nostre equip mèdic a l'hospital està veient aquest matí, just parlava amb l'equip mèdic, i només de 8 a 1 del migdia hem vist 90 pacients a triatge. És a dir, no es pot admetre tothom que ve a l'hospital, per això se'n segueixen només aquells que requereixen admissió mèdica per la necessitat d'oxigen. Però són 90 persones que venen demanant aquesta admissió i, òbviament, no els podem admetre a tots. Hi ha gent que hem d'enviar perquè segueixen la quarantena a casa si no necessiten aquest tractament mèdic a l'hospital, no? Hem hagut de pujar la barrera una mica de qui podem admetre a l'hospital i qui no, en funció de la gravetat dels casos.
S'està arribant aquell moment, en aquells casos, que tant ens van cridar l'atenció, en aquest cas, d'Europa, d'Itàlia, no? Quan sentíem a dir allò, doncs, que els metges havien de decidir qui vivia i qui no, i en aquest cas això és la norma ara mateix en un país que no té oxigen i que, a més, doncs s'ha construït tot un mercat negre, no?, al voltant de l'oxigen, que, en fi, que encara ho fa pitjor, no?
Sí, em deia una amiga de Bangalore, no? Tot ha passat al mercat negre. I, per tant, això deixa fora de joc a la gent amb menys recursos i veiem qui està intentant treure profit de la misèria col·lectiva que està vivint el país. Ja sigui oxigen, ja sigui llit, ja sigui medicació, ja sigui tot. Tot ha passat a la meva companya de Bangalore, no? Uh-huh. En el moment de crisi surt el millor i el pitjor de la societat, podríem.
Uh-huh. Clar, tothom té a la retina les imatges, doncs, aquestes fileres de pires funeràries, la gent està fent servir uh-huh. el que pot, doncs, per cremar els seus morts. La situació ara mateix és molt complicada. Valtros, des de la Fundació, on voleu posar tots els esforços?
Doncs l'esforç ara mateix és intentar prevenir que les imatges que estem veient a Delhi, de Bombay, es repeteixin a la zona rural on ens trobem. Estem parlant d'una zona rural on la infraestructura ja és més dèbil i on aquesta necessitat d'oxigen també hi és, però diguem que anem una mica de retras respecte a les grans urbes, no? Sempre afecta primer les grans ciutats i tarda una mica més fins a arribar a les zones rurals, que no significa que no estigui ja aquí, no? Però sembla que aquest impacte és una mica més tard. Estem intentant posar tots aquests esforços per garantitzar que en tot moment puguem tenir oxigen pels nostres pacients.
Ara en teniu els hospitals de la Fundació, no?
Hi ha dos dipòsits d'oxigen que perquè facis una idea, en època normal els omplíem cada 15 dies, fins ara els omplíem en dia sí, dia no, i ja des d'avui els hem omplir diàriament.
I ho podeu fer?
Amb aquest cargament, el proveïdor el tenim a Bangalore, a l'estat veí de Karnataka.
Sí,
i en
sí.
aquest moment els estats estan tirant cada un per ell mateix, no? Intentar garantitzar els seus propis hospitals, els ciutadans dels seus propis estats. Per tant, cada viatge que ha de fer aquest camió és una batalla per assegurar que pugui creuar la frontera entre els estats de Karnataka i Andhra Pradesh.
No, no, i que no sigui assaltat, no?
Correcte. Un retras d'una hora, un retras de dues hores, un retras de tres hores, són vides que es posen en joc. Mm. Però estem parlant de gent que arriba amb unes saturacions molt baixes. A la saturació normal s'hi situen 95, no? Podem dir 97, 95. Estem parlant de gent que està amb unes saturacions de 70, de 50, inclús arriba amb saturacions de 40, no es poden ni moure. Aquestes gent es deixen sense oxigen dues hores. Mm-hmm. Pot marcar la diferència entre viure i morir, no? I aquesta és la situació en la que es troba el nostre equip de l'hospital de Vatalapari. Així de dura és la situació, no?
I després hi haurà el cost emocional, perquè a més, no només és el cost, diríem, físic, les seqüeles que et pot deixar, sinó el cost emocional per tantes i tantes persones, doncs, que en fi, que no poden acomiadar-se dels seus morts, que no poden fer els rituals, un país com l'Índia, doncs, tan avesat, doncs, a la litúrgia, que són litúrgies llargues, etc. A més, la Covid està afectant molt els joves, no? Sorprenentment, a l'Índia.
Sí, de fet, l'altre dia, nosaltres mateixos a la UCI teníem una persona de 23, de 32, de 45, i aquest era el perfil, no? Gent molt, molt jove, sense patologies prèvies, que venien, com dèiem, estats molt avançats ja de la infecció, no? De la Covid.
I què hi diuen els experts? Pot ser per raó d'aquesta, diuen, tremenda variant, aquesta desconeguda, semidesconeguda variant índia, que és tan potent?
Hi ha divisió en la casuística, no? Hi ha qui apunta que sí que és cert que els joves són les persones que més es mouen i, per tant, més exposades al virus i, per tant, primer es contagien, però a diferència de la primera onada sí que no havien vist aquesta gravetat dels casos, sí que havien vist contagi, però no aquesta gravetat. Doncs no se sap molt bé explicar per què ara els joves estan tenint aquestes seqüeles o aquesta afectació tan greu en comparació amb la primera. Podria ser la nova variant, podria ser les mutacions que s'estan produint, no? El virus està mutant constantment i, per tant, cada mutació pot arribar a tenir una afectació diferent i aquí vindria el desastre si diguéssim que les vacunes no són efectives per aquesta vacunació, que hem d'estar pendents de la comunitat científica, no? dels experts que estan ara mateix realitzant aquests estudis d'aquesta tan anomenada variant índia o nova mutació de la que tant es parla.
I el govern quines mesures ha determinat? Quines mesures està plantejant? Tornareu en confinament total?
Des del juny, així com el primer confinament al març de 2020 va ser un confinament nacional, no? Va ser el primer ministre per la televisió i es va declarar un confinament a tot el país. Des del març-juny, la política que s'ha seguit és descentralitzada.
Ja.
I cada estat decideix quina
és la seva funció. No?
Sí, cadascú una mica, cada uno se lo guisa i se lo come.
Uh-huh.
Però ara mateix, per exemple, just ahir ens van a Andhra Pradesh, l'estat on ens trobem, que estàvem creixent a uns 23.000 casos nous cada 24 hores, perquè et facis una idea de l'estat, ens van declarar confinament a partir de demà. Doncs a partir de demà només es permetrà el moviment des de les 6 del matí a les 12 del migdia.
De les 6 del matí a les...
12 del migdia.
Mm-hmm.
Aquí són les franges horàries en què les botigues podran obrir, les botigues essencials. La resta del dia haurà d'estar tot tancat. Ja fa unes setmanes que les escoles es van tancar, això sí.
I el parlament...
Hem de mirar aquest confinament.
Bueno, excepte, suposo, el personal essencial, com policia...
Sí, efectivament. A partir de les 12 del migdia, només aquelles activitats considerades essencials són les que podran seguir treballant. Ja sigui policies, periodistes, personal mèdic...
I algú de Formentera o d'Eivissa que vos està escoltant ara, com pot ajudar? Com pot contribuir a aquest desastre que a més, com dèiem, no? Una de les coses que costa més entendre és que la pandèmia és global i que no, que és igual que aquí estiguem, a l'estat espanyol estiguem més avançats en vacunació o que baixem números, si a altres bandes la bomba biològica segueix viva, segueixen reproduint noves variants i en un país de 1.300 milions de persones tan connectat doncs, amb el sud-est asiàtic, amb els Estats Units, amb l'Orient Mitjà, amb Europa, etc., doncs s'ha de placar també la situació allà. Com podem ajudar?
Mira, jo crec que el principal és entendre que això és una lluita que tenim, que és una lluita global, és una pandèmia mundial i, per tant, ningú està segur fins que ho estiguem tots, no? Fins que no hem acabat realment aquesta pandèmia i tothom tingui accés a aquesta vacunació i als tractaments necessaris. Ara mateix el que necessitem a la Fundació per fer front a aquesta carrera de fons, perquè això és només al principi, tenim mesos molt i molt complicats, és contribuir a la campanya que hem llançat d'Oxigen per Índia. Amb el que estem intentant aquesta campanya és preparar-nos per aquesta batalla que estem immersos ja i que durarà mesos, segurament perquè hem vist que el Covid un cop no és una cosa de 15 dies, no és una cosa de 3 setmanes, és una carrera de fons. Doncs a través de la nostra pàgina web o a través de, no, de la delegació de Balears, de les companyes que tenim a la delegació. Perquè tot apoyo en aquesta campanya d'Oxigen Índia marca la diferència, no?
Perquè l'Índia sent un, diríem, un país capdavanter i, de fet, ha fet una de les seves polítiques internacionals de poder tou, que se n'hi diu, en contraposició al poder dur doncs, de la Xina. El poder tou de l'Índia ha sigut sovint doncs, ser un proveïdor de medicaments. En fi, ha tingut lluites importants contra multinacionals farmacèutiques per la seva llei de patents i doncs, subministrar i proveir doncs, de medicaments a baix cost a països doncs, a l'Àfrica i d'altres bandes. Està podent subministrar doncs, medicament a baix cost a la seva població? Quin és el ritme de vacunació?
El ritme de vacunació va començar molt bé al gener. Vam començar amb tots els treballadors de primera línia, personal sanitari, personal de policia, tots aquests frontliners, no?, que els diem. Va seguir amb els majors de 65 i els majors de 45 amb patologies. I es va obrir, i aquí ja quan es va obrir a majors de 45, va començar a haver-hi ja gaps, no?, en la vacunació, que ja no era tan senzill trobar dosis, s'havien d'espaiar, i ja va començar el problema, i ara l'1 de maig s'ha començat amb tots els majors de 18 anys, tots els majors de 18 anys que es poden registrar per vacunar-se, i va una mica en funció dels estats. Hi ha estats que ho estan fent millor, estats que els està costant més poder mantenir el ritme de vacunació. Estem parlant que en números absoluts a la Índia s'ha vacunat més de 141 milions de persones. La xifra no és poc. En aquest sentit, la logística i els primers mesos de vacunació va ser exemplar al sistema que es va seguir. També és un país acostumat a aquest tipus de campanyes massives, no?, d'immunització de grans dimensions. Però ens hem trobat que la que s'ha extès, no?, la que s'ha ampliat aquest marge als 20-45 és quan el sistema ha començat una mica a trontollar i haurem de mirar amb els majors de 18 com es podrà seguir. En relació a les patents, també dic que Índia i Sud-àfrica són qui han presentat una esmena a l'Organització Mundial del Comerç a l'octubre del 2020 per demanar que s'alliberin les patents, almenys de forma temporal, sobre les vacunes, sobre els tractaments de la Covid-19, perquè al final amb les patents estem posant un preu a la vida de les persones, sobretot en aquells països en què no poden accedir, no?, i no poden pagar aquests altos costos que tenen aquestes vacunes i aquests medicaments. Per tant, no oblidem que les patents juguen també un paper en tot aquest accés a la medicació i aquest accés a la vacunació.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Aina Valldaura. Mos parla des de la Fundació Vicent Ferrer, on és cooperant, i atenció, doncs, a la situació a l'Índia. Només ahir, per exemple, gairebé 400.000 nou casos de Covid, 3.500 morts en un dia, la xifra contagiats s'acosta als 20 milions i els morts, doncs, als 220.000. Només a l'Índia. Xifres gigantesques per un país gigantesc, però està passant, cada vida compta, per això aquesta campanya a Oxigen Índia de la Fundació Vicent Ferrer. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies.